Amb aquestes connexions amb Pyeongchang, les seccions que venen just després tenen durant aquesta setmana i la passada un palet menys de temps. Jo sé que la Núria Prena Feta ens perdona, no, el tema. Sempre t'ha agradat molt Pyeongchang, a tu. Sempre ha estat una localitat molt estimada. Sempre és el somni de la teva vida, evidentment. Vinga, avui la Núria argumenta una qüestió que jo vull, Núria, també t'he de dir que et posaré alguna mena de però.
Molt bé, això t'agrada, el rol d'opositor.
T'argumentaré algun però perquè és que fins i tot m'estranya alguna de les coses que entenc que avui diràs. Tu dius que entens que avui en dia les empreses haurien de tenir un estil de lideratge més en femení. Uh-huh. Amb dones o sense?
Sí, m'explico.
D'acord.
L'explicació era molt breu. Entenem per lideratge femení, òbviament, si són dones les que estan duent a terme un lideratge, està clar que tindran més possibilitats de ser en femení. I et posaré un exemple. És veritat que sempre es posa el mateix, però si recordes Margaret Thatcher,
sí,
el seu estil de lideratge era un estil de lideratge masculí, d'energia masculina. I què entenem per lideratge d'energia masculina? Doncs el que està orientat a l'acció, el que està basat en les dades analítiques i no està tan orientat a persones o a buscar el consens, mirem d'entendre'ns. Això és una de les característiques del lideratge femení, buscar utilitzar una de les habilitats que les dones tenen molt, amb molta més freqüència que els homes. I això no vol dir que sigui exclusiu de dones i que els homes no ho tinguin. No vol dir això. Ara, sí que és veritat que per la nostra evolució i per la nostra configuració del cervell tenim tendència a tenir unes habilitats diferents homes i dones. Llavors, clar, fins ara el món ha estat dirigit i en molts llocs continua sent exclusivament d'homes, dirigit per homes. Llavors això vol dir que tant empreses, institucions, països... hi ha aquesta energia masculina. Què passa quan dos països no s'entenen? Què és el que s'acostuma a fer? Com es resolen els conflictes tradicionalment a la història?
Per pilotes.
Sí, s'arriba a les mans, a les armes, i per tant és a veure qui guanya. Jo he de guanyar i m'he d'imposar, no? És guanyar i perdre. Sempre s'ha anat així. Una energia més femenina vol dir, ostres, utilitzem les nostres habilitats innates, que són buscar l'empatia. L'empatia és miraré d'entendre què és l'altre, què li preocupa, què necessita, no només el que necessito jo i el que vull jo i el que em fa falta a mi, els meus interessos.
Així, no? O sigui, posar-te en el seu lloc una mica...
Posar-te en lloc de l'altre és bàsic per poder comprendre moltes coses, i en un entorn empresarial i també en un entorn familiar. En qualsevol entorn, en qualsevol sistema, és important poder entendre l'altre, si no, no el comprens. I quan no el comprens, a vegades és quan ve el rebuig frontal, no? I segurament a tots ens vindran al cap situacions sociopolítiques, personals, laborals, etc., on hi ha aquesta dissonància, aquest conflicte. Clar, les dues energies són molt importants. Per què? Perquè estar orientats a l'acció, a la resolució de problemes, clar, això ens fa anar endavant, això ens fa anar endavant i ens fa progressar, ens fa tirar endavant. Clar, i per què som així? O sigui, si retrocedim, és perquè el nostre cervell funciona de manera diferent. Fixa't, tenim dos hemisferis cerebrals i els homes, i és una generalització, òbviament, acostumeu a treballar més des de l'hemisferi esquerre, que és el lògic i el racional. I les dones utilitzen de manera una mica més equilibrada, fins i tot donant certa prioritat a l'hemisferi dret, que és l'intuïtiu, és el creatiu, és l'emocional i de les relacions socials.
Tot això que tu dius són qüestions que no formen part de teories, sinó això que tot està, això està estudiat científicament.
Això està demostrat a través de la neurociència, és a dir, amb escanes cerebrals es pot veure quines parts del cervell s'activen en determinades situacions.
Vull dir, ho diria perquè la gent tingui clar que no estem donant una opinió, estem donant una informació, sí, perquè tot això està basat en evidència
científica. Això està contrastat, està contrastat. Clar, ara que podem saber què passa dintre del cervell és quan es poden afirmar coses. Sí que es pot observar, diguéssim, a través d'empíricament, no? Que a les dones els agrada més parlar, i als homes la comunicació emocional, per exemple, no s'acostuma a donar tant. Entre dos grans amics pot ser que mai s'hagin dit avui estic trist o tinc problemes de parella. no? O, no sé, m'ha afectat molt que els meus pares m'hagin dit que no sé què. La comunicació emocional és més difícil entre els homes, és més infreqüent més que més difícil, sí, ho hem de dir de manera clara. I ja saps aquella frase típica, no? La frase que més odien els homes o que més pols fa és que la seva parella els digui: escolta, Juanito, hem de parlar. Aquesta és com,
sí,
sí. I en canvi per les dones és com el més normal del món, i llavors és quan es produeix aquesta no entesa. Poder utilitzar i per tant desenvolupar tots, cadascú de nosaltres, en el nostre autolideratge, com liderem les nostres vides, la nostra vida professional, etc. No cal que tinguem un equip al nostre càrrec, home, en una família també ens interrelacionem, a la feina ens interrelacionem. Si podem treballar l'empatia, podem treballar la comunicació eficient i afectiva. Quan tu no li dius mai a ningú que és una persona excel·lent, no? Que es pot equivocar en el que fa, però que ell val molt, per exemple. Si només t'orientes al que fa i des de la part dels resultats li comuniques, és que, home, t'has tornat a equivocar, aquest informe té no sé quants errors, tal, tal, tal. Clar, un es pot sentir afectat en la seva identitat, i no és en la identitat, és en la seva activitat. Llavors, poder desenvolupar quines són aquestes característiques d'un lideratge, entre comptes, en femení o d'energia femenina, el que fa és ajudar a amplificar les teues capacitats de triomfar, perquè al final som animals relacionals, animals socials. Si aquesta socialització té algunes traves perquè no fem l'esforç de comprendre a l'altre, i quan sentim que rebem una afrenta, per posar un cas una mica dràstic, el passar a l'acció, no? El venga, tots els països ens armem fins a les dents, amb el que més s'inverteix, amb el que més i més deia, és amb armament i és amb l'exèrcit, i en fi, aquí se'n va una gran quantitat de l'energia. Clar, des d'una energia més femenina seria: què podem fer per entendre'ns, què necessito fer jo per entendre l'altre, i com podríem buscar un mètode per guanyar-guanyar. És a dir, jo guanyo i tu guanyes. I això vol dir haver de negociar, haver de pactar i haver d'arribar a acords. I així a tots els àmbits de la nostra vida. Clar, fins ara l'energia del poder, i ho dic en termes d'energia, perquè no és ser home o ser dona, que també. Per això és molt important poder incorporar dones als llocs de treball, perquè posen una energia femenina. I llavors pot ajudar que hi hagi dones, o moltes, o fins i tot la majoria, depenent dels tipus de feina, fixa't que hi ha més dones que homes, curiosament. Jo aquest cap de setmana vaig fer un taller de lideratge per a les clientes d'una empresa de cosmètica de fora d'aquí, i eren tot dones, excepte dos nois. Hi havia dos nois en un entorn molt femení, llavors hi havia una gran quantitat d'energia femenina allí, no? I és possible que en certs entorns calgui també treballar una energia més masculina, és a dir, què necessites analitzar, què necessites fer, com estàs resolent problemes. I l'interessant de tot això és que som així, i el nostre cervell ha fet aquesta evolució després de milers i milers i milers d'anys vivint a les cavernes, per dir-ho d'alguna manera. Quan érem mamífers que se socialitzaven...
A les cavernes la senyora Vilma Picapiedra també li deien al Pedro: hem de parlar, Pedro?
Suposo que sí, ja fa tants anys que no me'n recordo. Però probablement, les dones, fixa't, la Vilma i l'altra, sempre estaven més elles, no? I els homes eren com els primitius, bueno, eren tots primitius en aquella societat, però... Llavors, clar, venim d'un espai on era... tenia sentit que els homes desenvolupessin més l'agressivitat que les dones, perquè ells havien d'anar a caçar.
Un tema de supervivència, no?
La lluita entre mascles també era necessària per contribuir a millorar l'espècie. Al final sobrevivien els més forts únicament. Així que la lluita tenia un sentit per a la supervivència. Poder resoldre coses, que els homes se'ls donen millor les manualitats, fer bricolatge a casa, clar, és que en un entorn de, diguem-ne, de sabana, de selva, d'entorn salvatge, primitiu, havien de construir eines per poder caçar també. És a dir, que la construcció, l'haver de pensar en una mentalitat més enginyeril, era més pròpia d'homes, i és la evolució ens ha portat cap aquí. El que passa és que en l'últim mil·lenni, o en els dos últims mil·lennis, hem evolucionat tan de pressa que el nostre cervell continua sent el que era. Ho hem adaptat a la manera de viure, però clar, tenim unes tendències que són així. Un home s'orienta en general millor que una dona. Sempre ens acuseu de no saber interpretar els mapes. En canvi, no és així sempre. A mi, per exemple, reconec que se'm dona bé l'orientació i seria una habilitat més masculina. Hi ha homes doncs, que tenen una gran capacitat d'empatia i són homes, és a dir, que són transversals.
No és una cosa absoluta,
no.
Però sí que és una tendència molt marcada. El que
clar,
dit, no?
És com podem dir, un home té més força muscular, té més força, i hi haurà dones que són més fortes que molts homes, evidentment, però són generalitzacions. No? Però és aquesta tendència. Les dones, en canvi, per què necessitaven la socialització? Per protegir les seues cries, els seus nadons, en un entorn en què era complicat. Després la intuïció la van poder desenvolupar més per anticipar-se a les necessitats d'un nadó que no sap expressar-se i que només com a molt plore, és a dir que i després les habilitats relacionals amb altres clans o grups de persones. Així que hem de conèixer que som així i està bé que tots puguem desenvolupar al màxim les nostres habilitats, i quan podem comprendre que home, no li demanis a un home que potser de cop i volta no li exigeixis un determinat tipus de conversa quan ell potser no és el que se li doni bé. Has de poder comprendre que amb ell se li donen bé altres coses, no les que a tu se't donen bé. I a vegades per falta de desconeixement de com som, de diferents en segons què, exigim que l'altre sigui com jo.
De tota manera, també entenc que hi ha gent que s'arrepenja en la seva poca habilitat per alguna cosa.
És que
perquè si tens poca habilitat, el que pots fer també és treballar-la una mica.
Aquí està. Aquí és on vaig. Aquí és on vaig. És a dir, per jo poder saber quines són les meves fortaleses i quines són les meves àrees de millora o debilitats, està bé tenir en compte això. Jo reconec, per exemple, que les meves habilitats matemàtiques són molt poc masculines, per dir-ho clarament. Aquí sí que tinc un dèficit important. Ho necessito a la meva vida en aquest moment? No, afortunadament hi ha calculadores que em permeten evitar...
Suplir.
Sí. En canvi, el llenguatge i l'entendre'ns en les persones sí és necessari, en tots els contextos. Ens passem el dia parlant i ens passem el dia relacionant-nos amb gent. Així que no desenvolupar o tenir poc desenvolupada l'àrea d'intel·ligència interpersonal, per no dir la intrapersonal, és a dir, com sóc capaç jo de detectar qui sóc, quines són les meves mancances, quines són les meves fortaleses, què és el que necessito treballar-me, etc., em farà una persona més limitada, i això tindrà un impacte gran en diferents contextos, com pot ser un líder d'una empresa, un director general, un cap d'àrea, etc.
És interessant. Has vist que no t'he posat cap pal a la roda?
Ah, jo estava esperant aquí.
No, saps per què? Perquè ràpidament tu, com suposo que t'has vist per on anava, jo anava pel tema cliché.
Sí.
O sigui, que entenia que anaves a dibuixar tu doncs coses que són molt de cliché. I en canvi, òbviament, sí que hi ha una tendència marcada a, però que no és exclusiva. O sigui, és el que tu has dit. Trobarem tios molt empàtics, molt, i trobarem dones molt esquerpes, i segur que sí, no? Ara bé, majoritàriament la dona, és una de les característiques que té com a gènere, és l'empatia, segurament sí. Clar, jo anava per si anàvem a dir que o sigui, si tillàvem això de cliché, no? D'arquetip, no? La dona és empàtica. Bé, sí, majoritàriament sí, no, però hi ha dones que no són gens.
Exacte, sí, sí, i això té a veure amb com és la nostra configuració cerebral. Si ens poguessin fer una mena d'escàner cerebral tots, diríem, ah, clar, ara ho entenc. Ara ho entenc perquè aquesta persona no expressa mai els seus sentiments, o perquè és reservada, o perquè...
Perquè en el fons això també té, això un dia ens ho vas explicar, també té evidència científica. O sigui, sabent l'activitat cerebral, sabem quina part del cervell, allò que hem dit, la part més emocional, la part més... l'hemisferi tal, l'hemisferi qual... Sí. Que es treballen més unes habilitats o unes altres.
Sí, exacte. I, per exemple, la part de l'amígdala, que entre altres coses regula la part de l'activitat sexual i l'agressivitat, és 2.5 vegades més gran en un home que en una dona. Llavors, clar, això, òbviament, és producte de l'evolució i està relacionat amb els comportaments. Al final, tot el que passa dins del nostre cervell, que és l'ordinador central i el laboratori on se segreguen tot de neurotransmissors en moviment, hi ha connexions neuronals, això és el que farà que tinguem uns comportaments o uns altres. Només això. Sí que és veritat que en general el cervell de la dona té unes determinades característiques, la zona que té a veure amb el llenguatge és més gran o està més activada, i també és veritat que el cervell de la dona, tot i ser més petit, que pesa uns 200 grams menys que el d'un home, però contràriament a això és més efectiu, és a dir, necessita fer menys connexions perquè sigui eficient, i això és el que permet que, tot i que no podem fer mil coses al mateix temps, sí puguem gestionar fent més coses al mateix temps o de coses manera
que, coses
alternada.
Que els homes ens diu que no podem.
Sí, exacte,
perquè que ens és més dificultós.
Sí, i això té a veure amb com és el nostre cervell. Llavors, clar, si no sabem aquestes coses, és allò, no?
Pues mira, t'ho dic ara i a més mirem-nos als ulls i ens en recordarem que hem quedat amb el tema de la setmana que
a
ve.
A veure, va.
Què et sembla si la setmana que ve i la següent parlem precisament d'aquestes configuracions cerebrals que distingeixen un cervell masculí d'un cervell femení, fugint del cliché, com dèiem, perquè hi ha gent que dirà, va, mira, el cervell és el cervell. No, no, l'activitat del cervell determina que hi hagi l'evolució ha determinat que el cervell actuï d'una manera o d'una altra en el cas d'un home, en el cas d'una dona. Per això són milers d'anys al darrere que ho han conformat.
Sí, ok, si vols entrem més el pròxim dia en què és el que passa exactament dintre el cervell. Mm-hmm. I això com ens fa ser.
Perfecte, sí, sí, activitat cerebral i comportament.
Molt bé, perfecte.
Fet, moltíssimes gràcies, companya.
A tu, Àlex.